Gràcies, Esteve. Oques gràcies, que en la seva gira també passaran aquest estiu pel Cabró Rock, on també hi tocarà un altre dels grups del moment, els Fica Flaues, que ahir van menjar-se la sala Apolo de Barcelona. El duet de Valls que ha presentat el seu nou àlbum, La Calçotada, en un concert emmarcat dins del Cruïlla de Primavera. I vibrant amb els Figaflaues, aquesta nit hi hem tingut l'Héctor Huguet.
Els Figaflaues van posar-se al públic a la butxaca des del primer minut. Pep Velasco, el cantant del grup, va començar el concert sortint de dins d'una nevera i tot seguit va cantar la cançó de Xinxan. Aquest és només un exemple de com els Figaflaues van aconseguir una connexió constant amb el públic de la sala Apolo. Bachata, pop, trap, salsa, reggaeton, rumba... Així de variat és el seu últim àlbum, La Calçotada. Un disc que demostra que la música catalana té cabuda en tots els estils. Evidentment, no van faltar Mossego, Diable, Extraterrestres o Quatre Quissos. És complicat definir el punt fort dels Figaflaues, segurament perquè no n'hi ha només un. Compten amb un màrqueting molt ben treballat, tenen un so festiu i ballable, però sobretot tenen molta personalitat, un aspecte cada cop més valorat entre el públic jove. L'etiqueta de grup emergent sembla tenir data de caducitat. De fet, no és casualitat que siguin la banda que més sonarà a Catalunya aquest any, amb un total de 85 concerts aquest 2024.
I també a Barcelona, en aquest cas el concert de tamany més gran d'ahir, va ser el de Nil Moliner omplint el Palau Sant Jordi amb 16.000 espectadors amb totes les entrades venudes. Poc més de dues hores repassant el seu repertori, incloent-hi les cançons en català Quan no siguis a prop, Ara hi som ocells. També va fer pujar a l'escenari Dani Fernández i Álvaro de Luna, Luces de Ciudad, i va aprofitar per anunciar que el 2025 tornarà al Sant Jordi per tancar la seva gira.
No va ser la última vez que nos vamos a ver. Nos vemos en diciembre del año que viene aquí en el Palau Sant Jordi otra vez.
Del concert no se'n va perdre ni un detall tampoc l'Albert Buscarons.
Estem normalitzant que els nostres artistes omplin el Sant Jordi, però aquest és un triomf més de la música catalana. Un noi de Sant Feliu ha omplert la plaça més emblemàtica de Barcelona en només 7 anys de carrera en solitari. Després de Civi va debutar a la sala petita de l'antiga Bars. Després va ser Rasmatàs i d'un Sant Jordi a mitja capacitat fa 2 anys a penjar ahir el cartell de Sold Out. Després d'any i mig sense fer concerts per una nit tan especial, Nil Moliner va oferir un espectacle eufòric, alegre, optimista i vibrant, i en format de macroproducció. Pirotècnia, foc, confeti, i després de tocar la bateria a una plataforma elevada a uns 10 metres, va sobrevolar el públic mentre sonava Vuela Alto. En Nil i la banda, per la que en el seu dia van desfilar també en Klaus i el Rai de Stay Homes, han dissenyat un show que no rebaixa l'energia ni la intensitat un sol minut, perquè, com a les seves cançons, és capaç de vitaminar els moments més tristos posant-hi llum. Espectacles així són combustible per l'ànima.
I per completar la nit de concerts de música feta a casa nostra, els Tiets han donat el tret de sortir de la nova gira Tornem a casa a Montmeló i ho han fet estrenant nou tema. Es diu Que vinguis i es publicarà oficialment el mes que ve. A més, serà un dels temes que formarà part del nou treball que els de Mataró publicaran el 2025. El concert que han fet aquesta nit, que ha lluït amb un espectacle renovat, han comptat també amb les col·laboracions especials de Muixca i de Sexeni. Quatre minuts per damunt de les 9 del matí. De seguida arrencarem tertúlia, però abans la resta dels esports amb el Quim Salvador. Quim, bon dia de
Hola,
nou.
Hola, bon dia, Xavi.
A més del clàssic Madrid-Barça d'aquesta nit, que ja n'hem parlat, hem parlat del Girona i també de la derrota del femení del Barça. Què tenim més avui a primera divisió?
A les dues, Getafe Real Societat, a 4:15 Almeria-Vilareal i a 6:45 Alavés Atlètic de Madrid. Jugats ahir Celta 4, Les Palmes 1, Rayo Vallecano 2, Osasuna 1 i València 1, Betis 2, a part del Girona 4, Cádiz 1, que ja hem explicat. La jornada es tancarà demà amb el Sevilla-Mallorca. Mallorca a les 9.
A segona divisió, partit que, per cert, coincidirà amb horari de Via Lliure, per tant, tancarem una miqueta abans, l'Espanyol, que rep a les 2 a l'Andorra, a Cornellà al Prat, els blanquiblaus que necessiten guanyar per seguir de ple en la lluita per l'ascens directe.
Amb una victòria tornarien a la segona posició a l'espera del que faci l'Eibar, amb qui està empatat a punts i que jugarà també avui a un quart de 5 contra l'Alcorcón. El tècnic Manolo González, que està sancionat i no es podrà seure a la banqueta, vol allargar el bon moment de l'Espanyol.
El sentiment dins del camp i cada entreno és bo. Els jugadors cada dia estan creixent, en pilota també, que és una qüestió que teníem una mica de dèficit, no és la paraula, però confiança potser és la paraula. I bueno, cada dia estem millor, més contents, i bueno, l'equip està confiat en treure la situació endavant i que l'Espanyol pugui retornar a primera, que és on li toca estar.
González no podrà comptar amb Cabrera, que està sancionat, tampoc amb el lesionat de llarga durada Edu Expósito, i té el dubte de Keita Baldé. L'Andorra és cué de la segona divisió i el seu president, Gerard Piqué, sempre a focus d'atenció, sobretot al camp de l'Espanyol, serà al Frontstage Stadium, però en una llotja privada. L'Espanyol Andorra començarà a les 2 i el transmetrem en directe amb l'Espanyol Jugarraco.
En futbol internacional, el City arrafà de l'eliminació de la Champions, classificant-se per la final de la CAP.
Va guanyar ahir per 1-0 el Chelsea a Wembley amb gol del portuguès Bernardo Silva, que va fallar un dels penals a l'at de la tanda dimecres a la Champions contra el Real Madrid. Coventry i Manchester United jugaran avui la segona semifinal.
Sobre aquesta qüestió, que sapigueu també que vam veure un Pep Guardiola enfadadíssim per haver hagut de jugar en dissabte i no precisament en diumenge, que és quan juga l'altra semifinal, dos equips que no eren a la Champions. Amb tot aquest debat que hem tingut també de canvi d'horaris a Espanya perquè el Madrid pogués beneficiar-se de més descans per la Champions, doncs la Premier això no funciona exactament igual.
Va dir que era inacceptable haver de jugar dissabte després d'haver jugat Champions dimecres. L'Arsenal ha recuperat provisionalment el liderat de la Premier amb la victòria 0-2 al camp del Wolverhampton i també pot superar el City al Liverpool, que jugarà 2:45 al camp del Fulham. El partit del City al camp del Tottenham queda ajornat per les semifinals de la CAP.
Avui, que també és un dia marcat en l'espai esportiu pel tennis, perquè aquesta tarda a les 4 tenim la final del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó. Stefanos Tsitsipas contra Casper Ruud, l'explicarà en directe al Superesports des del Reial Club de Tennis Barcelona, l'Albert Bassas. Bon dia, Albert.
Bon dia. La final desitjada per la majoria i que suposarà la reedició de la que vam viure fa just una setmana al Masters 1000 de Monte Carlo. Diumenge passat el títol va ser per Tsitsipas, tot i que el balanç fins ara entre tots dos tenistes és d'empat a dues victòries. Ruud i Tsitsipas, dos especialistes en terra, números 6 i 7 del món respectivament, i que lluitaran a partir de les 4 de la tarda contra les seves pròpies malediccions. Ruud intentarà guanyar el seu primer títol de categoria 500, en suma 10, però tots són 250, mentre que Tsitsipas buscarà el seu primer triomf a Barcelona després de tres finals, les dues primeres derrotat per Rafa Nadal el 2018 i el 2021 i la tercera contra Carlos Alcaraz l'any passat. Ahir el noruec va derrotar en dos sets l'argentí Echeverri a semifinals, mentre que Tsitsipas va haver de remuntar novament un set inicial en contra per superar el serbi Lajovic en tres.
També van tenir, gràcies Albert, notícia en tenis, perquè Garbiñe Muguruza va anunciar ahir que es retira.
Sí, amb 30 anys plega la hispano-venezolana i un Roland Garros, un Wimbledon i un Masters al seu palmarès. De fet, ja feia més d'un any que no jugava Garbiñe Muguruza.
Més finals importants del dia, hoquei patins i waterpolo.
El Palau jugarà a les 12 contra el Gijón a Vilafranca a la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les palauenques, que han perdut les tres últimes finals d'aquesta competició, van superar ahir el Fraga semifinals per 2-1. Les asturianes va eliminar el Vilassana a la tanda de penals. I el Club Natació Sabadell disputarà a les 2 contra l'Olympiacos a la piscina de la Nova Escullera de Barcelona la final de la Champions femenina de waterpolo. Les vallesanes busquen la que seria la setena Copa d'Europa del club després d'eliminar ahir el Sant Andreu per 14-9. L'Olympiacos va evitar una final catalana derrotant el Mataró per 16-12.
En bàsquet tenim duel català a l'ACB, Joventut Girona.
A 2:15, amb l'homenatge a l'equip de la penya que va guanyar la primera Copa d'Europa del bàsquet català avui fa 30 anys. Ahir el Barça va certificar la tercera posició a la fase regular guanyant el Murcia al Palau per 97-86 i el Manresa va perdre a casa contra l'Andorra 90-97. La fase regular de la Lliga Femenina es va tancar ahir amb victòria de l'Unis Girona 78-73 contra el Gran Canària. Les gironines jugaran quarts de final contra el Jairis i també ahir derrotes intranscendent del Cedis a casa contra el València i del Barça Sant Feliuenc a Saragossa. Tant Cadilaseu com Barça Sant Feliuenc continuaran l'any que ve, de fet, a la màxima categoria del bàsquet femení estatal. I aquesta matinada Xavi ha arrencat el playoff de la NBA amb 4 partits: Cleveland 93, Orlando 87, Minnesota 120, Phoenix 95, Knicks 116, Sixers 104 i Denver 114, Lakers 103.
I acaba de començar també la cursa del Gran Premi de la Xina, Fórmula 1.
Sí, en marxa la quarta volta de 56 al circuit internacional de Xangai. Lidera el campió Max Verstappen, que tenia la pole i que ja s'ha escapat més de 3 segons de marge sobre Fernando Alonso, que tenia tercera posició de la graella i s'ha situat segon amb una gran arrencada superant l'altre Red Bull, el de Checo Pérez. Carlos Sainz roda a la 8a posició.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
9 i 9 minuts, de seguida arrenquem tertúlia amb Sara González, Manel Manchón, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs els productes més eficients del mercat, com els de la marca Grundig. Amb els rentaplats Grundig estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua. Un rentaplats eficient Grundig només gasta 9,5 litres, mentre que si rentes els plats a mà, pots arribar a consumir-ne fins a 90. És el moment d'estalviar llum i aigua. Grundig amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys, fent-te la vida més fàcil.
Històries de rentar la roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre, a casa. Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Aquest mes a Romakuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomakurumaSuzuki.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts i serà un quart de 10 del matí.
Estos días a los de Bildu les veo con la cara. Nosotros aguantaríamos una semanita más de campaña, pero a ellos se les está haciendo larga.
En los últimos años ha prevalecido una política cortoplacista, un matrimonio de conveniencia que ha ahogado las capacidades comunitarias de este país.
Hi ha diversos models sobre la taula de gestió de la immigració, però en tot cas Catalunya ha de poder tenir molt a dir.
Nosaltres aquest decret l'hem negociat tot amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
Aquest tema de les piscines privades ens l'hem trobat, no l'ha pactat amb les entitats municipalistes.
És una gran oportunitat per acercar-nos a ganar la Liga.
Tenim l'oportunitat d'endollar-nos a la Liga. Ara mateix passa a ser el partit més important de la temporada.
Perquè el Girona, com diran en basses per megafonia, és Europa, la samarreta que lluirà l'equip i diu Europa, ja som aquí!
Un minut i serà un quart de 10 del matí. Avui acompanyats de la Sara González. Com estàs, Sara? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Arturo Puente, bon dia.
Hola, bon dia.
Milagros Pérez Oliva, bon com dia. Estàs? Bon Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Fes la pregunta de si veuré el Madrid-Barça d'aquesta nit.
Sí, perquè és la...
No em busquis ja, eh? No em busquis aquesta hora ja, eh?
És
la setmana, setmana horribilis.
Oi, de veritat, eh? Que passi, insuportable,
que
això.
Que passi ràpid, tu. Passi
o no ho mireu, ràpid. Estareu més tranquils.
Bueno, no ho sé, no, perquè la gent crida. O sigui, tu estàs a casa tan tranquil,
sí,
i sents
veritat.
Gent cridar, sents i llavors els veïns no saps mai.
Però
ja, no he de dir que al voltant de casa meva hi ha són, un clar. Grupuscle madridista important.
Sí, eh?
Home, l'altre dia la tanda de penal sentia abans al carrer que per la ràdio. És que és una cosa tremenda.
I a part d'això tens el rellotge interior.
Sí, el
rellotge interior, exacte. Que t'està dient, ara s'està jugant.
El meu rellotge interior em diu que he d'anar a dormir. O sigui que igual encara estic roncant ja a les 9 de la nit. Bé, de seguida arrencarem tertúlia amb diverses qüestions. Evidentment, de seguida ens anem a Euskadi. Fa un quart d'hora que ha arrencat la jornada electoral. Parlarem també de l'embolic fenomenal, que jo ja no entenc res, del que va dir ahir David Mascort, el conseller, al voltant del decret de piscines i del que van respondre les associacions i federacions de municipis. I, evidentment, parlarem del temps, perquè... Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Si hi ha una cosa que preocupa Catalunya en aquests moments és el dia de Sant Jordi. Abans d'això, hem de dir que és el dia més estupendo de l'any, de roses, llibres i també de pastís especial. Hi ha constància que des de l'any 27 els pastissers ja feien pastís de Sant Jordi, però com que cada any es presenten noves versions de postres, avui ens han portat des del gremi de pastisseria croissants farcits de crema de te de roses i compota fresca de gerds. Ara els hi farem unes fotos estupendes perquè són meravellosos aquests croissants, i també la rosa de Sant Jordi que fan amb mousse de vainilla, pa de pessic i cruixent de xocolata, tot plegat. El mestre pastisser artesà Josep Maria Guasch, de la pastisseria Targarona d'Igualada, que aquest any serà l'encarregat de fer el pastís de Sant Jordi del gremi de pastisseria, que és el que donaran demà al president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, us podeu anticipar vosaltres menjant-vos el que tastarà demà el president. Però bé, en tot cas, demà no, dimarts. La gran pregunta que es fa a tothom, Martí Oliveres, és: plou o no plou per Sant Jordi? I la resposta és certament ambigua. O sigui, el primer és que està tot molt mòbil. Pot ser?
Sí, sí, sí.
No està 100% clar. Queden 48 hores i no acabem de veure-ho 100% clar.
Evidentment ho veiem més clar que ahir, però ho tindrem més clar demà que no pas avui. Per tant, paciència, els mapes del temps, allò fins a les poques hores vista, no s'acabaran de posar d'acord en com distribueixen els ruixats que esperem, alguns ruixats, dimarts, dia de Sant Jordi, sí, al Pirineu, Girona i Barcelona. Aquestes serien les zones amb més risc de pluja, però durant la tarda, per tant, diada de Sant Jordi que començarà fins i tot amb un bon sol.
O sigui, aquesta hora, la diada de Sant Jordi és assolellada al matí.
Al matí.
Fins al
migdia, en principi, a tot arreu. Potser la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, zones properes, més ennuvolat al cel, però grans clarianes, fins i tot moltes estones de sol, fins al migdia o a l'hora de dinar, a Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, per suposat a Ponent i al sud, que aquí amb el vent de mestral, doncs sabeu que serà una jornada més assolellada, com cal esperar amb aquests àmbits, amb aquestes situacions. A partir del migdia, però, entrem en un escenari de típica primavera, de ruixats, de tronades, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, Girona, i al final del dia, que a partir de les 6, quarts de 7, és quan arribarien a la zona de la costa central. Aquests ruixats localment poden descarregar amb ganes, però no es preveu un Sant Jordi com el 2022, amb aquella gran calamarsada a Barcelona, no. Sí que seran ruixats aquí i allà, en principi no amb tanta intensitat com fa aquests dos anys, però els haurem d'anar seguint. I es veu més tranquil·la la diada a Ponent i al sud, tranquil·la pel que fa a l'estat del cel. L'altre element a tenir en compte serà aquest vent, el vent de mestral, que bufarà amb força a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, també es notarà el Pla de Lleida, i la tramuntana a l'Alt Empordà. Per tant, tindrem una mica de tot, o haurem d'anar seguint, i també nevades al Pirineu.
Tranquil no estarà ningú, 100%, perquè si o tens possibilitat de pluges o tens una ventada important, sí?
Sí, seria una mica...
Doncs tornem-hi, eh? Al matí, en principi, sol a tot arreu.
Ja amb aquest vent al sud.
Ja amb vent al sud, això sí, amb ventades importants al sud i a l'Empordà. I després, a partir del migdia, comencen a arribar pluges que poden arrencar per on? Per Pirineu.
Pirineu, Prepirineu i també les comarques de Girona. Serien dos motors, podríem dir, on s'engegaria la convecció, aquests ruixats primaverals. Girona, comarques interiors, bàsicament.
Això a partir del migdia,
I
no estem parlant de la tarda,
no.
Les 12, 1...
En endavant, 2, exacte. 12, 2, això, l'hora del vermut, l'hora de dinar, cap endavant, i després, entre les 4 i les 8, probablement, és quan podria ploure més a les comarques interiors de Girona i Barcelona, per suposat la zona del Pirineu, Prepirineu, però de manera més irregular, sobretot entre Girona i la Catalunya central, i anar desplaçant-se aquesta massa de ruixats cap al sud, i arribar a la costa de Barcelona cap a la tarda vespre. Alguns models no els fan arribar a la mateixa capital catalana, però alguns mapes sí que ens indiquen doncs, la possibilitat de ruixats fins i tot a l'interior de Tarragona, cap a la zona de l'Alt Camp, de la Conca. Per tant, és molt complicat ara mateix definir hora i lloc exacte, però veiem això, un dia tranquil fins al migdia i després, amb aquest vent i amb aquests ruixats a moltes comarques, sobretot del centre i de l'est del país.
I l'altra qüestió significativa és que és un Sant Jordi fred. Pràcticament d'hivern.
Pràcticament d'hivern. Ens hem d'imaginar que tindrem un escenari més propi de finals de febrer que no pas de finals d'abril.
Déu-n'hi-do, eh?
Al matí, segurament dimarts, ens despertarem amb pràcticament tot Catalunya per sota dels 10 graus.
Per sota dels 10 graus?
Pràcticament tot Catalunya per sota dels 10 graus.
Déu-n'hi-do.
Fins i tot a Barcelona és probable que ens despertem amb 8, 9, 10 graus al centre de la capital catalana. Sensació de fredor marcada, amb estones de vent de mestral a Ponent i al sud aquí, més sensació d'hivern. Nevarà al Pirineu, sobretot cara nord, per tant, Principat d'Andorra, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, però a cotes que poden baixar fins al fons de les valls, fins als 700, 800, 1.000 metres pot nevar al Pirineu dia de Sant Jordi, i també que no faci una enfarinada al Montseny. Per tant, Déu-n'hi-do, finals d'abril no és que no ho hagi fet mai, però veurem el Montseny nevat el dia de Sant Jordi en alguns moments, segurament a la tarda, amb aquestes tronades, amb aquests ruixats. Per tant, és un Sant Jordi hivernal més que no pas primaveral pel que fa a la temperatura. Pel que fa al comportament del temps, 100% primaveral amb aquesta inestabilitat que és tan típica també d'aquest dia, d'aquesta època.
Em feia somriure la Sara perquè me la mirava i omplia els narius. Sabeu aquesta imatge de...
No, és que jo li diria al Martí que ens comenci a preparar ja per Sant Joan, perquè poc que ha plogut, però els dies que ha plogut per Reis, per Setmana Santa, per Sant Jordi, i la propera serà Sant Joan.
M'ho ha comentat molta gent, és veritat, que ens hem de queixar sempre. Mai plou a gust de tothom.
No, no, és evident. És evident que és necessari.
Però coi, greu.
Hi ha molts dies,
Sara González, indignada, ara
sí, una mica, però que a veure, si hem de triar
Sara,
que plogui.
Que el dia però, que obris l'aixeta i no baixi aigua... Ai, sí.
No, que estic dient que si ha de ploure, que plogui, sí, però, ostres, el dret una mica a la rebequeria el tenim, no?
Bueno, en tot cas, que aprofiteu, el que sabem ara és que, en principi, aprofiteu el matí de Sant Jordi. És un dia estupendo que haurem de veure, per cert, quina incidència té, perquè des de... L'altre dia ho comentàvem amb la gent de la redacció, amb la competència, amb la gent del món, que deien, és que fa 5 edicions de Sant Jordi que nosaltres no fem el programa al carrer. Ells, sí, perquè les últimes dues les hem fet des del cap de setmana, òbviament, i les anteriors dues eren pandèmia. O sigui, no, des de la pandèmia no hem vist un Sant Jordi laborable, amb la seva esplendor, diguem-ne, no? I això, aplicat al tema de les superilles literàries i tot això, veurem com és el Sant Jordi aplicat en aquest camp, en aquest terreny de joc. Veurem. Però vaja.
Hi ha més parades que altres anys, aquest any de més rècords, sempre.
A nivell de programació de RAC1, al matí, el que és el món, la competència, informatius, tot tranquil.
Giró, tot això.
Giró.
Però
després, clapés, al final del programa ja en parlarem.
No rigueu ja,
El temps afegit, que ja arribi algun...
Jo és que m'estic imaginant el clapés a casa seva ara mateix fent casondena.
Tu vas rebre fa un parell d'anys,
home,
no?
Home, sí,
que
vam rebre.
Que et va caure un xàfec a sobre.
Sí. Ahir vam treure els documents i la veritat és que...
Mullats, els documents mullats.
Bueno, no, és que va ser un moment que hi va haver... Jo faig broma, però no faig broma. Va haver-hi gent que es va quedar a escoltar la ràdio per veure si havíem mort electrocutats perquè es va tallar la connexió. O sigui, es va sentir un...
Ah, sí?
I va desaparèixer el programa en directe. No, va caure una pedregada important que va fer caure el sostre de...
Vam acabar xops,
D'on estaven fent el programa, sí. Déu-n'hi-do. Bueno, Martí, doncs anem afinant. Tu ara ja has fet la teva part, no? Ara ja ho deixes a l'usar. Sí.
Encara queden moltes hores de dia, de feina, ho hauré d'anar seguint.
No ho sabrem millor.
Però, evidentment, jo aquesta nit passo el relleu. Sí.
És terrible, deu ser dels pitjors... Sí, per ser meteoròleg, és el pitjor dia de l'any, sí o no?
I ara ja fa un parell o tres d'anys, no?, que ens ha caigut, deies, en cap de setmana, i m'ha caigut, podríem dir, tot el mort a mi, no? Ara el repartim amb la resta.
Mira, aquest va ser el de fa 2 anys, aquest és el
moment. És que clar, estic mirant el cel i s'està ennegrint per minuts i per segons.
Mira, acaba de fer un llamp aquí darrere del...
Què?
Comerç. Res, és un ruixat imminent. Ens diuen des del Baix Llobregat que fins i tot va acompanyat de calamarsa.
La pedra que està caient està tenyint de blanc el terra del Palau Robert.
I aquí després ja... Es va parar la connexió i a fer punyetes. Bueno, Martí, doncs res, treu-te el pes de sobre. Ja l'Ausart, si ens està escoltant, ja s'ho emporta tot. Que vagi bé.
Vinga, gràcies, fins ara.
9 i 23 minuts. Per tant, aquesta és la previsió de Sant Jordi. A 48 hores, la possibilitat, en principi, neta del matí de Sant Jordi, des de primera hora fins al migdia. Això sí que en fred, o sigui, fred d'hivern. I a partir del migdia comencen a arribar alguns ruixats ja cap a les comarques nord del país, cap a Girona, cap a l'interior, cap al Pirineu, i a partir de la tarda podrien arribar fins i tot a Barcelona. I això sumat a que les comarques del sud i del nord, especialment els extrems del país, bufarà fort el vent. Per tant, les paradetes haurien d'estar ben falcades, això per una banda, i després amb proteccions per evitar la pluja, per si de cas. També hem de dir que aquest cap de setmana, ja ho vam dir ahir, però moltes llibreries obren tant dissabte com diumenge per anticipar-se a Sant Jordi, per tant, si voleu fer feina ja ho podeu fer aquest cap de setmana. 9 i 24 minuts, vaig un moment a la publicitat i de seguida anem a Euskadi amb l'Arnau Bañé perquè ens expliqui com ha arrencat aquesta jornada electoral de fa 25 minuts ara.
RAC 1. Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu. Connecta't a la cursa al Corte Inglés el dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps, t'hi pots inscriure gratis a cursaalcorteingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigues solidari i corre per la Fundació Catalana Vela Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta última oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la Guia de Vins 2024. Clos Ancestral, Portell Latín, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i L'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la Guia de Vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. També tenim aquí en Ràfols, el Ferran Ràfols, el Xotis, que ha ballat l'alcalde de Madrid, José Luis Medina de Almeida.
Els mascles, tota manera, els tios, ara us encanten les pel·lícules llargues.
Osborn, com es diu aquesta, la cosa nuclear? No, Osborn no.
Oberheimer.
Però la Maria Soto... A veure un moment, si ens entenem, perdona. La Maria García Soto...
Rodríguez.
Mamífera, què he dit?
Tu has dit García.
Tu, Abraham, per exemple, a la millor és veritat que...
Has dit Abraham, no, Miquel, Miquel.
Et dius Miquel segur, eh?
Sí, sí, sí. Adam.
Adam.
De cognom.
No passa. Quina ràbia. Escolti, Pere.
Vostè primer, amb Marc Giró. Un programa que diu les coses pel seu nom. De dilluns a divendres, a la una del migdia, a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts i 2 quarts de 10 del matí, acompanyats de la Sara González, del Manel Manchón, la Milagros Pérez Oliva, de l'Arturo Puente i també de l'Arnau Mañé, que és a Euskadi. Hola, Arnau, bon dia.
Hola, bon dia.
27 minuts fa que els bascos poden votar en aquestes eleccions, que el titular ha estat des de fa dies les més igualades de la història. No? Un duel inèdit entre Bildu i el PNB per veure qui és el que s'emporta la victòria d'aquesta nit.
Sí, pendents d'aquest frec a frec entre el PNB i Bildu, veurem cap on es decanta la balança, si finalment hi ha aquest sorpasso de l'esquerra Berzale, que seria històric i que per primera vegada s'imposarien aquestes eleccions, o si per contra, després d'aquests últims dies diguem-ne complicats per Bildu i el seu candidat, en què ha evitat parlar de terrorisme relacionant-ho amb ETA i ha estat al centre de la diana Pello Chandiano, veurem si acaba passant factura i el PNB trepitja els talons o fins i tot aconsegueix guanyar aquestes eleccions contra tot pronòstic, perquè en les últimes enquestes, com a mínim, insistim, abans que hi hagués aquesta relliscada de Pello Chandiano, indicaven que Bildu aniria en primera posició. Per tant, molt pendents d'aquest frec a frec i de veure cap on es decanta la balança.
Fa bon temps o no?
Molt bon temps. Fa fred, ara mateix el País Basc profund, 6 graus, però amb un dia assolellat, amb sol, però això, amb fresqueta, però sí, sí, ve de gust sortir de casa, per tant, el temps, com a mínim, que no jugarà una mala passada a la participació de les eleccions.
On ets exactament ara, Arnau?
Mira, ara soc a Otxandio. Otxandio és un poble de Biscaia, pràcticament ja a tocar de Vitòria. És un petit poble, molt, molt, molt petit, que ja et dic, 6 graus de temperatura, dia esplèndid, però amb fresqueta, i aquí és on votarà Pello Chandiano, el candidat de Bildu, per ser l'endecari. Votarà a partir de les 10, és a dir, d'aquí poc més de mitja hora, 31 minuts, votarà aquí en una escola, l'única escola pública del poble, amb molta expectativa, evidentment, perquè és un dels grans candidats a guanyar aquestes eleccions, com dèiem, i perquè ha estat el centre de la diana de tota la polèmica d'aquesta setmana. Per tant, esperant aquí a Pello Otxandiano, amb aquesta curiositat, no? Otxandiano és el seu cognom, Otxandio és el poble on viu.
Una cosa, sobre això hi ha expectació mediàtica també per veure el candidat o no gaire?
Ara mateix, quan falten 31 minuts, hi ha un parell de càmeres i una altra redactora de ràdio. Mm-hmm. Insistim, és un lloc poc habitual, ara mateix, estic parlant de quan falta mitja hora perquè votic, dic poc habitual perquè és difícil arribar fins aquí, és un poble en què has d'arribar a través d'un port de muntanya, uns quants quilòmetres amb diferents corbes. Suposo que els companys periodistes vindran just pel moment de la votació. No és allò un lloc que els mitjans bascos puguin dir les primeres connexions d'obertura de col·legis, grans col·legis, no. És un col·legi electoral que ningú vindria si no fos perquè Pello Otxandiano votarà d'aquí mitja hora en aquesta petita escola d'Otxandio.
Sobre el fet de qui guanya les eleccions, pot ser perquè alguns diaris parlen d'una nit llarga, és a dir, que pot ser que no se sàpiga si hi ha sorpàs o no fins al recompte dels darrers escons, que són els d'Àlaba.
Sí, serà llarga per tenir el resultat definitiu, perquè com que anirà tan apurada la cosa, caldrà veure pràcticament fins l'últim vot, fins i tot fins al vot estranger, el vot Cera, que serà clau. Sí que és veritat que per la resta de demarcacions, per la resta de vots, la cosa anirà ràpida. De fet, fins i tot parlaven de a les 10, quarts d'11 ja tenir un resultat pràcticament definitiu. Hem viscut nits electorals molt més llarga, a Catalunya estem acostumats també a les eleccions espanyoles, però en principi, tenint en compte que són 1.700 bascos els que estan cridats a votar avui aquí, la idea és que s'anirà per feina.
Deixa'm preguntar-li a l'Arturo Puente, que per proximitat ell, que és navarrès, coneix bé la qüestió. Com veus aquestes eleccions? Hi ha una qüestió que em sembla fonamental per entendre la distància que hi ha a vegades entre el País Basc i la resta, que és la manera en què s'ha enfocat aquesta darrera fase de la campanya, aquesta darrera setmana, després de l'error clamorós que va patir Pello Otxandiano a l'entrevista de la cadena SER, quan li pregunten si és una banda terrorista i evita dir que és una banda terrorista. Vam veure un canvi després d'aquella declaració en l'actitud pública, potser d'alguns dels candidats, però sobretot mediàticament, i ens vam trobar que abans d'ahir divendres, que és l'últim debat que es fa a la cadena SER i del diari El País, muntat per les dues entitats, no es parla d'ETA. Hi ha fins i tot membres de Vox i del PP. No és que sigui un debat entre PNB i Bildu, que pensaries, bueno, això volen evitar la qüestió. No, l'evita tothom.
És que hi ha molt poc a gratar per aquí. Jo tinc la sensació, és a dir, jo no crec que sigui un tema petit ni menor. Per qui és important, hi ha molta gent al País Basc que aquest tema segueix sent important, ja no sé quants anys després, 15 anys després o 12 anys després de la desaparició d'ETA, hi ha gent per la que aquest tema segueix sent important. Però aquest vot ja està perfectament decantat. És a dir, qui té dubtes sobre l'actuació de Bildu no està pensant en votar Bildu, i ara se l'ha recordat una resposta malament d'Otxandiano. Ja sap que no votarà Bildu mai, i que aquest tema ha passat pàgina, diguem-ne, ja no està en el top de la seva importància, doncs aquesta persona sí que pot estar mirant a Bildu o no. Passa també una segona qüestió. És veritat que anirà tan just, i a més, ja sabeu que s'ha parlat molt, el sistema electoral basc és una mica estrany, i per tant a Àlaba es reparteixen escons per molts pocs vots. Uh-huh. 3.000, 4.000 vots te pot canviar un escó. Per tant, moure 3.000 vots a Àlaba no és gaire difícil. Per tant, una ensopegada com aquesta d'Otxandiano li pot fer caure 3.000 vots. És a dir, no mou moltíssim la cosa, però una mica ho pot moure. Per tant, això sí que és veritat que a Bildu, per molt que la idea mediàtica hagi estat, ara, el missatge hagi estat, bueno, això aquí no té gaire incidència, és veritat que compte, per poca incidència que tingui, estàs per tan poc que pots tenir-la. Ara bé, a qui beneficia molt? És a dir, cap a on van els vots? Pues es decanten entre, jo diria que Bildu i PSE, com a molt, PNB, no? Està en aquesta frontera. Ningú no canviarà a cap a Vox. És a dir, Vox no tindrà cap guany i probablement el PP tampoc. De fet, el PP el que ha intentat una mica és posar un to de més governabilitat. Per què? Perquè una de les coses que s'han mostrat en les darreres enquestes és que probablement, jo crec que això en les últimes ja ha canviat, eh? Però hi havia enquestes on el pacte PNB-PSE, que és el pacte clàssic, va morir Ardanza, que va inaugurar, no, aquesta campanya, que va inaugurar els grans pactes PNB-PSE, quan encara no hi havia Euskadiko-Esquerra, que va ser una branca d'Esquerra Abertzale que es va sumar al PSE als anys 80, però encara no estava. Llavors, aquest gran pacte, que és el pacte clàssic, és el pacte que prefereix tot el poder econòmic al País Basc, però també l'agrada al PNB, és amable amb la situació a Madrid, diguem-ne que li va bé a tothom, però és que igual no donava. No acabava de donar majoria absoluta.
Perquè la majoria absoluta són 38 diputats.
38 diputats, però són 75 al Parlament Basc. Aleshores, cap a on miraria aquesta coalició? I és interessant, perquè en el seu moment, no aquesta legislatura, sinó l'anterior, va mirar a Podemos. Van intentar treure coses amb Podemos, però clar, Podemos posava sobre la taula una agenda que moltes vegades al PNB li costava d'acceptar. Per tant, ara era possible que si no donessin majoria absoluta miressin cap al PP? Bueno, doncs pues, D'Andrés, que és el candidat del PP, és un candidat que podria entrar en la governabilitat. Que sí, que podria entrar, que es podria posar bé. Ara és bé...
Digues, Arnau.
No, Artur, amb el que deia l'Arturo, que és que des del Partit Popular Basc comencen a fer córrer la idea que el PNB podria governar en solitari, encara que no li donessin els números, i a partir d'aquí jugar a la geometria variable en funció de quin tema vol aprovar. Si és un tema d'autogovern, anirà a buscar Bildu, si és un tema més social, anirà a buscar el Partit Socialista, si és un tema més econòmic de model, que ideològicament s'acosten més entre PNB i el PP, aniria a buscar els populars. Per tant, aquesta idea de l'Arturo, que té sentit, perquè des del mateix PP Basc, i des de Gènova també, fan córrer aquesta idea de per què no un govern en solitari del PNB en què nosaltres, Partit Popular, podria entrar en el joc.
Per tot això, ha de quedar el PNB per davant, ni que siguin vots.
Jo sí, crec, això és clau. Clar.
Jo crec que aquí el que veurem aquesta nit, no sé, ens pot canviar tot i no tenim ni idea, perquè al final això és com lo del temps, en Sant Jordi, els models diuen una cosa després. Però jo crec que estem al voltant, el PNB i Bildu estan al voltant dels 28. Al voltant dels 28. Pot ser 20...
Vol dir que els falten 10 per la majoria.
Sí. Llavors, ara ja veurem. I una cosa una mica més de fons, una mica per entendre'ns, jo crec que les eleccions basques estan especialment interessants per una qüestió, perquè s'acaba una època, que és l'època, passi el que passi aquesta nit, passi el que passi, s'acaba l'època Urkullu. Urkullu va arribar el 2012, va arribar una situació econòmica, o sigui, recordem-nos, no?, 2012, que fa ja un porró. 2012 va arribar en aquell moment també Rajoy, Artur Mas, no?
Aquella crisi econòmica.
Aquella època. Crisi econòmica. Crisi econòmica que al País Basc no va ser tant. No van tenir aquells nivells d'atur, no va estar ja bombolla immobiliària, és a dir, llavors, la sensació des d'aleshores, és a dir, la situació que fins ahir vivia el País Basc, és encara filla d'aquella crisi del 2008 que al País Basc no va entrar tant, no? No va aplicar tant. Llavors hi havia una sensació de estabilitat, no es moveu, compte, si us moveu gaire, que us passarà com allà, no? Aquesta sensació. I això feia que el País Basc es valorés molt l'estabilitat. Estabilitat. No es mou... Venien també d'un Pleibarretxe que havia sortit fatal, el seu propi procés que havia sortit fatal. El PNB ja no volia, estava fugint d'aquestes posicions. Això, en els darrers temps, normal, fa ja 13 anys d'això, o 12 anys d'això, això s'ha anat esquerdant darrerament, no? Han sortit problemes, sobretot els debats, i heu seguit debats, o Saquiretxa, el sistema basc de salut, tota l'estona estan parlant d'això. Tota l'estona, és com el gran tema de campanya, no? Els hi preocupa molt. Però més coses, l'educació ha sortit molt, ha sortit moltes coses econòmiques i socials. Aleshores, això s'ha anat esquerdant. Cap a on va el País Basc? És a dir, quines posicions tindrà un PNB que acaba de tenir un, no?, un moment de pànic davant Bildu? O on va un País Basc on guanya Bildu? O on va un País Basc que ha de fer una coalició, ja veuríem com, o una geometria variable? Jo crec que això no ho tenim clar. I això és apassionant.
De fet, és una porta oberta entre altres camps, perquè si ens mirem també fins i tot els candidats, pràcticament tots són nous.
Tots són nous.
Tu et mires els que competeixen, com a mínim, el PNB, Íñigo Urkullu ja no hi és Imanol Pradales, en el cas de Bildu ja no es presenta Madalena Iriarte, sinó Pello Ochandiano, en el cas del Partit Socialista d'Euskadi és Eneko Andueza i no Idoia Mendia, sí. El PP ja no hi és Carlos Iturgaiz, sinó Javier de Andrés, per tant, vull dir que els que segueixen bàsicament és Podemos, Vox
i, Vox,
i sí. Ja està, no?
Sí, sí.
No sé si voleu fer comentaris també sobre això.
Bueno, una sobre com influirà el tema aquest d'ETA. El fet que en el, a mi em va sorprendre que en el debat no sortís. Mm-hmm. I vaig pensar, tots miren les enquestes i tots tenen dades.
I Mila, tant, era just l'endemà, clar, que tots pensàvem que sortiria el tema, efectivament.
Aquí sí, està, sí. Perquè hi ha, a més, antecedents històrics importants. Després del Pla Ibarretxe, que semblava que el PNB estava acorralat i que va haver-hi una andanada molt forta contra el PNB i que semblava que els socialistes i el bloc constitucionalista, per entendre'ns, guanyaria, el PNB va treure un excel·lent resultat, tenint en compte la situació que hi havia, no? És a dir, que tu has de pensar que una campanya que s'aixeca mediàticament des de Madrid i que vol influir sobre la campanya basca, que és molt evident que vol influir sobre la campanya basca, quan ETA va deixar de matar el 2011 i es va dissoldre el 2018, que ara es vulgui ressuscitar el fantasma d'ETA d'alguna manera, el que provoca en la societat basca és reacció en contra. Perquè ells sí que volen passar pàgina i, de fet, pensen que estan passant pàgina. I estan passant...
Perdona, Mila.
Digues.
És que només un apunt sobre això, és que em sembla molt significatiu el que diu la Mila, perquè és que en tots els mítings, en pràcticament tots els mítings que jo he anat, i he anat, ja et dic, a diferents mítings de diferents partits, en cap, incloent Ayuso, PP, al País Basc, en cap s'ha mencionat la paraula ETA. Hi ha hagut referències al passat, a l'historial de Bildu, a tot molt tangencial, però en cap moment s'ha dit la paraula ETA. Perquè, com si fos, no sé si un tema tabú o per passar pàgina, es vol evitar també que fins i tot algú que se'n podria aprofitar, diguem-ne, electoralment, treure aquesta paraula, aquest concepte, aquesta idea.
Clar, perquè l'objectiu del fantasma d'ETA no és el País Basc. Mm. És realment el debat a nivell nacional, és treure vots a altres parts d'Espanya.
Això no és,
no?
Sí,
perquè
a les generals
va ser així, és el contrari.
A mi el que m'ha semblat més dels darrers dies, a mi el que m'ha sobtat més és que Pedro Sánchez entrés tan al trapo, sí, amb aquesta qüestió, perquè no veig quin guany té.
Va ser un error. En el propi, sí, PSOE...
És que potser va preveure, que marcaria més.
En el propi PSOE, entre els dirigents del PSOE, va haver-hi immediatament crítiques, a dir, ens estem equivocant,
clar,
ens estem equivocant.
És que, perquè,
no toqueu el botó de ETA.
Perquè és el, sí, teu aliat a Madrid. És a dir, dir que, ei, aquests senyors han de fer una revisió, ho ha fet molt malament, estan vinculats a ETA, et posa en el discurs perquè, que t'ha fet la dreta contra tu.
No solament això, sinó que tu estàs preconitzant i pregonant la concòrdia a Catalunya i estàs tornant a l'esquema, al mar mercat, al frame de l'enfrontament del país.
Sobre això, i ara
jo
de seguida...
Jo no estic d'acord amb el que estic.
Ara en parlem, Manel, la teva opinió i la Sara. Però li volia preguntar només una cosa a l'Arturo. Aquesta idea que deia la Mila del País Basc ara mateix no li treguis el tema ETA perquè no li interessa a la gent, a què creus que es deu? És a dir, s'ha passat pàgina o s'està començant a passar pàgina o senzillament es vol oblidar? És a dir, ara és una cosa que em fa mal tocar-la i per tant és massa recent fins i tot com per teoritzar massa sobre aquesta qüestió. Han de passar més temps perquè també una formació com Bildu sigui capaç de ser molt més directa referint-se al terrorisme.
Sí, jo crec que sí que hi ha un consens dins de la societat, o una mena de consens dins de la societat, on bàsicament el consens, jo diria, que accepta tothom, fins i tot l'esquerra abertzale més clàssica o més antiga que fa 10 o 20 anys l'hagués trobat en una altra posició, crec que el consens on més o menys arriba a tothom és: ETA va ser una banda terrorista, ETA va ser un grup terrorista que va cometre crims i va cometre violacions de drets humans, però no va ser l'única que va passar. També va passar, va haver més terrorisme i també va haver més violència d'estat o terrorisme d'estat o violència policial, etc. I s'han de reparar totes les violències. Aquesta mateixa setmana el govern Navarrés, és del PSN, és del PSOE, vull dir, i estava reconeixent a un torturat, no? Els primers torturats per la llei de memòria de Navarresa. Vull dir que Vull dir que hi ha també, no, avenços de totes les posicions. I que el que no es vol, o la sensació, és que és molt refractari a la gent, a que vingui gent de fora,
ja.
A la sensació de m'heu portat el debat de fora. A que això estem resolent nosaltres, i vosaltres cada vegada que sortiu, les víctimes també,
absolutament.
Cada vegada que sortiu és que té bote chapote. Unes coses que aquí no les entenem. I
ni les diem nosaltres, no les direu vosaltres.
Sí.
No?
I si em deixes...
I, no, i aquesta cosa que, efectivament, tot surt d'una entrevista que es fa des de Madrid, en aquest cas, no? La cadena SER, en àmbit estatal, no?
I a partir d'aquí... Que són de Nostierra,
no, no, no.
Això...
Sí, sí.
Però,
està bé, però és veritat. Està bé,
sí, sí. No, no. Després no és ja... poca cosa, que Aymar Brito sigui un de Nostierra, perquè
sí,
jo, crec
sí,
que, jo crec que és prou llest, vull dir, quan és prou llest, me posa el dit a la nafa.
No, i tant, i tant.
Des de fora...
Després hi ha una altra cosa, em permets? Però,
sí,
bueno,
sí,
no,
molt,
no
molt breu i el Manchón i la Sara.
No, dos coses. Una, la paraula banda. La paraula banda és, té una connotació i una semàntica que en el context cultural ideològic dels anys 80, 70, 60... no correspon a la idea que la gent tenia d'una organització política armada.
Correcte.
Que ells l'assimilaven més als moviments de liberació nacional d'Argèlia o d'on fos.
Sí, sí, sí.
I, per tant, tenia una dignitat política, encara que sigui rebutjable la violència i tot, era un conceptualment una organització que responia a claus polítiques. En canvi, banda és un, respon a claus criminals.
Totalment.
Sense motivació política. I dir-li banda terrorista implica treure-li la component política i deixar-ho en la component només criminal. Evidentment, el terrorisme té una component criminal, òbviament, però les motivacions, això ho explicava molt bé Vergès, un advocat que va fer un llibre molt famós a França a propòsit del cas d'Argèlia. L'altra qüestió és per què... és a dir, el debat que s'ha obert, que no crec que s'hagi acabat del tot, sobre el silenci sobre ETA i què relació té amb la memòria. És a dir, ara hem d'oblidar ETA, la memòria, o sigui, la pacificació d'Euskadi implica oblidar a ETA?
Però és que jo...
No és veritat, espera, deixa'm acabar l'argument.
Sí, sí, sí.
Hi ha molta gent que pensa que el País Basc està en aquella fase del silenci reparador. És a dir, que encara hi ha masses ferides obertes com que perquè tota la gent que vol passar pàgina entengui que és millor no parlar-ne massa, ja en parlarem de la memòria, sense voler oblidar, però no tornem a obrir ferides. Que això ho explica molt bé la pel·lícula de la trobada entre ETA i...
Maixabel,
ara no em sortia el nom. Allà ho reflexa molt bé,
sí.
És a dir, tothom ha tingut de passar-se'n una gran quantitat de dolor, per arribar a aquesta situació. No, no ho espatllem, venen a dir les dues bandes.
Dit això, una qüestió, no paren de sortir, i portem 6 anys com de sub, una producció, no, accelerada de qüestió de productes culturals, de pel·lícules,
llibres,
de sèries,
de
llibres,
tot, sí.
Tota l'estona, i per totes va, vull dir...
Bueno, això moltes... és saludable.
És saludable, però vull dir que no hi ha... Que a mi la idea aquesta de que hi ha una mena de silenci, no m'ho sembla,
silenci, des del punt de vista
No és silenci, és no voler-ne furgar la ferida.
Hi ha com una...
Però és la trampa. Però jo crec que aquesta és una mica la trampa o el perill que
bueno,
pot tenir.
Bueno, aquí està la cosa, perquè
clar.
Els que volen parlar-ne cada dia volen furgar la ferida.
No, i els que volen el silenci, el que volen és refer una mica el relat. I per tant dir, com jo he sentit, per exemple, en aquests mateixos micròfons, el David Fernández, o ara tu, Arturo, quan deies reparar totes les violències, amb aquesta excusa del silenci de que necessitem país, el que s'està fent és un relat que en el fons està dient hi havia dues bandes, hi havia dues parts, i per tant hi havia una guerra entre dues parts. I això és el que és per mi perillós i posa en perill el que hem fet entre tots, la democràcia, perquè el 90% dels assassinats d'ETA són en democràcia. I per tant no hi havia cap mena d'argument polític. No l'han tingut mai l'argument polític, però encara menys quan ja tens un sistema democràtic. I aquest silenci que ells mantenen i que els hi va molt bé, en realitat ho estan fent servir per dir poc a poc, aquí al final el que hi havia era dues parts i per tant no ens fem mal i això passa el temps i ja està. I jo crec que això de tant en tant s'ha d'intentar com a mínim marcar i incidir i dir el que de veritat va passar. I Pedro Sánchez jo crec que encerta, perquè si parleu només de això ho ha fet per aconseguir vots o no, i dius no, això ja no aconsegueix vots, puc estar d'acord, però s'ha de dir igualment. i si algú diu que no era una banda terrorista, s'ha de dir, i el primer que ho ha de dir és el president, és el president espanyol.
La qüestió,
i
la
tota la resta de polítics que per mi es considerin una mica dignes. Perquè, torno a dir, el 90% dels assassinats són en democràcia. No van tenir cap argument polític. Sí, cap argument polític
no va dir banda
des de l'inici. I el silenci té aquest perill que acabi passant. No. Per exemple, pensem en un nen ara de 10 anys, o de 15, o de 20, que d'aquí 25 anys, d'aquí 10 anys, amb aquesta mena de política de silenci, de que ens hem de... Que jo crec que està bé, per altra banda, crec que s'ha de fer, però al mateix temps s'ha de dir el que va ser, el que va passar, i s'ha de marcar contínuament. I sobta, potser no des de la gent que viu al País Basc, però sobta des de fora, que dius, home, avui tenen la possibilitat de tenir un Lehendakari Bildu quan ha passat tan poc temps.
Crec que
perquè estan participant a les institucions, però també hem de recordar coses.
Crec que està viciat.
I sobte.
Hi ha un problema de vici amb aquesta qüestió d'ETA, evident, que és l'ús polític...
Clar.
Quan interessa de determinades coses.
Aquí
no?
Està.
És a dir, més enllà de parlar de què és i què va ser ETA, la impressió que fa... És com quan aquí vam parlar de s'ha d'abordar el debat migratori a Catalunya. Mm. Sí, però en campanya electoral, o a la proximitat i en la pressió d'una campanya electoral, no és una cosa que abordaràs amb voluntat crítica, amb voluntat de curar, de trobar conclusions.
Hi ha moltes vegades que es parla d'ETA i estem ben clar que no, que no hi ha un desig de pau en realitat, que el que hi ha és un desig d'aprofitament electoral.
Jo crec que aquí la diferència és quan parlem de memòria, en quins termes es fa referència a aquesta memòria. Si es fa en referència a una reparació de les víctimes, o bé si el que hi ha és una utilització política, que jo crec que és el que passa a cada campanya electoral. Al final, ho estava dient abans l'Arturo, no? Fa més de 10 anys que ETA no existeix. Crec que en els últims anys hi ha hagut una aposta que és decidida per part de l'esquerra Abertzale de fer una participació democràtica en política. Fins i tot han investit president del govern espanyol, són peça clau en aquests moments de la governabilitat a Espanya, i en aquesta campanya s'ha vist i s'ha fet evident, no?, que la seva aposta és per parlar de la gestió i de la governabilitat, i fins i tot aparcant la qüestió de la independència. I jo, sobre les eleccions en termes globals, voldria dividir com tres estadis, no? El curt, el mig i el llarg termini. A curt termini haurem de veure en els resultats electorals, evidentment, si guanya Bildu o PNB, però el resultat global, amb independència d'en quina posició quedi, ens donarà un Parlament basc amb més sobiranista.
Segur.
Després, si sumen PNB i PSE, o bé necessiten, abans l'Arturo ho explicava, la participació del Partit Popular, amb tota la reverberació que això podria tenir, no?, en la política a nivell estatal. I després també poso un focus potser més petit, però què passa a l'esquerra de Bildu, amb Podem i Sumar, i les repercussions que pugui tenir la no obtenció de representació per aquestes dues formacions polítiques que s'enfronten per segona vegada i que s'enfrontaran en una tercera a les eleccions europees. Això a curt termini. A mig termini, a nivell d'impacte en la legislatura espanyola. Crec que la gran diferència de les eleccions a Euskadi amb les eleccions catalanes és que difícilment tindran un impacte en l'estabilitat de Pedro Sánchez, perquè Bildu, justament per l'estratègia d'anar guanyant centralitat, no deixarà de donar suport al govern de Pedro Sánchez encara que li arrabassin el govern a Euskadi. I més a llarg termini ampliaria el focus, no? Després de les eleccions gallegues, ara amb les eleccions basques, jo crec que les catalanes mengen a part, almenys a jutjar per les enquestes que tenim, però sí que és important la radiografia de que cada vegada més aquells socis dels quals depèn Sánchez, aquella esquerra sobiranista de la qual depèn l'estabilitat estatal, és cada vegada més forta. Ho dic pel BNG, per Bildu, no? Veurem què passa a les eleccions d'aquí 4 anys a Galícia i a Euskadi. En el cas de Catalunya poso un interrogant, no? Perquè l'actor que fins ara era molt important, que és Esquerra Republicana, veiem que va a la baixa, tot i que és veritat que quedar-se amb 25 diputats no és una força menor en termes globals, no? En el mapa global de l'esquerra sobiranista, que en aquests moments, no només en aquests moments, sinó que en els últims anys està sostenint a Pedro Sánchez. Em quedaria amb aquests tres estadis, i aquest últim em sembla realment interessant, no?, del moviment de plaques tectòniques que s'està produint en la política a escala estatal.
8 minuts i seran les 10 del matí. Arnau, et quedes per aquí, per quan arribi Peyo Chandiano ens ho fa saber.
Sí, sí.
Que no sé si fa, perdona, els discursos en euskera o...
Sí. Clar. No, hi ha una mica de tot. En els mítings fan servir un 60-40, et diria, un 50-50 més o menys de basc i castellà. En les declaracions d'avui, que són habituals, aquestes del diumenge electoral, sempre de molt blanques, molt lineals, animant a la participació i poc més, entenc que també les farà en castellà i en euskera. Però en qualsevol cas estarem pendents, ha d'arribar en uns minuts, ara falten 7 minuts per les 10, per tant, en pocs minuts, Pello Ochandiano, que votarà en aquest petit poble, en aquest petit col·legi electoral d'Ochandio, a prop de Vitòria.
Fins ara, Arnau.
Fins ara.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Després de l'èxit de la Gran Taranyina, torna Roger Vinton amb la Taranyina Blaugrana. 125 anys d'història del Barça i les seves forces de poder. La Taranyina Blaugrana de Roger Vinton. Un llibre de columna.
En la venta de tu coche, como en todo, puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Tinc un presentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts i seran les 10 del matí, acompanyats de la Sara González, del Manel Manchón, de la Milagros Pérez Oliva, de l'Arturo Puente, pendents de les eleccions d'Euskadi, d'aquesta arribada de Pello Ochandiano, que serà el més el candidat que va més d'hora, per tant, que marcarà el perfil de la jornada electoral, que això ja també és important com a estratègia, i a partir d'aquí seguirem. Una cosa molt significativa que va passar ahir i que us volia preguntar, molt significativa, que ens va sorprendre molts, m'avisava ja la Sandra Sotillo, que té companya i amiga de les Canàries, i deia, compta amb el que passarà ahir dissabte a les Canàries. I a la tarda estàvem mirant les imatges pensant, quina barbaritat de gent, 60.000 persones. A veure, les Canàries tenen, crec que 2 milions d'habitants, però clar, són illes, hi ha una capacitat de mobilització relativa. És la manifestació més gran que s'ha vist, que recorda passada, i és contra el turisme. O sigui, contra la massific... no el turisme, la massificació turística.
Exacte.
I sentíem algunes declaracions al llarg de l'informatiu de la gent que anava a la manifestació, i recordaven tant la situació que es viu en altres llocs, a les Balears, a Catalunya, no, a Barcelona, que deien, és que venen molta gent, no ens quedem els diners aquí, hi ha precarietat laboral, pugen els preus dels pisos, i pensaves, és un dels signes del segle, absolutament. Manel, digues.
Sí, no, jo crec que és que és un tema que ens l'hem de prendre molt seriosament a tot arreu, perquè està passant el que anomenem les ciutats globals. Barcelona n'és un cas, però ara jo faria una pregunta. Si diguéssim els dos municipis amb una renda per càpita més baixa a Catalunya, quins diríem?
Lloret i Salou.
Lloret i Salou, efectivament.
Clar, aquí està.
Efectivament.
És fort, eh?
I quan, clar, i diguéssim, així a priori diries, home, hauria d'haver d'altres perquè tenen menys activitat, perquè estan despoblats, podries pensar molts, no sé, des del Pirineu, sí, fins al no sé, tota, no, la part de, tocant, diguéssim, del Baix Ebre, moltes. En canvi dius Lloret i Salou, no és possible. Vull dir, ens hem equivocat, Arturo, és segur, ens hem equivocat. No, sí, sí. No. 17.500 sí, euros per càpita, sí, de mitjana.
I amb problemes d'habitatge.
Sí, tremendo.
Llavors, què està passant? I podríem posar un exemple. Avui entrevistàvem el Josep Burgalla, que ha fet un llibre sobre el turisme. Podríem posar un exemple bàsic, que ho veiem cada dia. Una família nord-americana d'Estats Units, no?, que la mitjana que es deixen a Barcelona, per exemple, són 100 euros per dia i persona. Posem una parella jove que estan 5 dies a Barcelona. Entre els dos es poden deixar, doncs, 1.000 euros a la ciutat. Però el seu viatge...